Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos, que sou la llum que il·lumina el programa. Igual que Xavi, segons Laporta, és la llum que il·lumina el barcelonisme. El 99% de les declaracions de matrimoni són menys romàntiques que les paraules que li va dedicar ahir Laporta a Xavi en l'acte que convertia Xavi en l'ambaixador o en un dels ambaixadors de la fundació del club. Aquest nomenament i les paraules de Laporta s'estan interpretant majoritàriament com una estratègia de seducció del president perquè l'entrenador es replantegi el seu futur, encara que hi ha també qui ho veu com l'avantsala del seu comiat a la banqueta. Sigui com sigui, continuo pensant que els missatges que estan llançant darrerament Laporta i Juste són precipitats, que segurament seria més prudent esperar a veure com acaba la temporada per acabar de llançar o no l'ofensiva sobre Xavi. Del futur de Xavi en tornarem a parlar avui. Estarem amb l'última hora esportiva del Barça. De Jong i Pedri encara no s'entrenen amb el grup. I també amb la del PSG, que ahir es va classificar per la final de la Copa, superant per 1-0 al Rennes, amb gol de Mbappé, que va jugar tot el partit. El PSG, recordo, que té encara un partit de Lliga dissabte contra el Clermont, el coer de la Lliga, abans de rebre el Barça dimecres. Escoltarem encara algun document més de l'entrevista de Rubiales a la Sexta i actualitzarem la situació a la Federació Espanyola de Futbol. Pedro Rocha va convocar eleccions a la presidència pel 6 de maig i va dimitir com a president de la gestora per poder-se presentar. També Carlos Herrera ha confirmat aquest matí que es presenta. El tema és que la convocatòria la va impugnar immediatament davant del TAT Miguel Galán, el president de l'Escola d'Entrenadors, que està tenint un paper molt actiu en tota aquesta història. Veurem com va evolucionant aquest sistema. Avui ja juga un partit de Lliga pendent a primera divisió, el Granada a València, ajornat en el seu dia per l'incendi de València. Es podrà seguir a COPE per una mitjana i aplicacions. A l'Espanyol, el Quique Iglesias ens explicarà després que Brad White s'infiltrarà per poder jugar diumenge contra l'Albacete. Al Barça femení s'ha lesionat Graham Hansen, lesió muscular, a veure si arriba per la semi de Champions contra el Chelsea. En bàsquet, partit clau pel Barça aquest vespre al Palau, a l'Eurolliga, davant del Maccabi. Queden dues jornades per acabar la fase regular i el Barça està lluitant per tenir factor pista a favor al play-off de quarts de final. Notícia important també d'aquest matí, ha anunciat Rudi Fernández que es retira a final de temporada, als 39 anys. I en waterpolo se li complica a l'Atlètic Barceloneta la presència a la Final Four de la Champions després de perdre ahir 8-10 davant del Ferencváros. Avui comentarem la jugada amb el Dani Senabre i el Júnior Minguella, és la tertúlia del Pedregà, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la declaració d'amor de Laporta a Xavi és un efecte o l'avantsala del comiat? Creieu que és un efecte, un carinyo, el 60%, que pot ser l'avantsala del comiat al 40%? En clau Girona, no va estar bé l'altre dia, però està fent una molt bona temporada. Teniu plena confiança en David López? Heu votat que sí la gran majoria, 67%, que no el 33%. I en clau espanyol, forçaríeu a Brad White perquè jugui diumenge? Heu votat que sí al 46%, que no al 54%. Marc Peires al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
La hipoteca, la luz, la calefacción y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de hogar desde solo 82 euros al año gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, bon ritme. Arrenca l'Esportscope d'avui dijous, 4 del 4 del 2024, i ho fem abordant l'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Et sembla que escoltem ja d'entrada aquesta declaració d'amor, que és de les més velles que es recorden en els darrers temps, de la Porta Xavi?
És que és molt passional, la Porta, i molt emotiu, i és veritat que en l'anterior etapa no ho recordo massa, però en aquesta segona era com a president del Barça s'emociona molt. I és molt sentit. Sí. Realment és una declaració d'amor en tota regla.
Sí, sí.
Volem que segueixi sent la llum que d'alguna manera il·lumina a tants i tants barcelonistes, Xavi, que t'admirem i que t'estimem. Per tant, moltes gràcies, ambaixador.
La llum que il·lumina el barcelonisme, No està malament,
Sobretot en aquesta setmana que ve tan transcendental amb l'eliminatòria, amb l'anada de l'eliminatòria a París, després... És veritat que hi ha el Cádiz, torna el Paris Saint-Germain a Montjuïc i acabaran la setmana el 21 d'abril al Bernabéu. La Porta li diu en el context d'un acte privat, ahir on el club anomena Xavi ambaixador de la Fundació del Barça, un càrrec que, per cert, ja li van oferir a Xavi el mes de desembre, abans que anunciés la seva dimissió en diferit, va acceptar de seguida, però faltava trobar una data concreta i han decidit doncs, que aquesta setmana era l'adequada per anunciar que Xavi, doncs, també que està molt sensibilitzat amb les causes socials, serà ambaixador de la Fundació del Barça, i la Porta aprofitava doncs, per, jo crec que tirar-li la canya una mica també per dir-li ets la llum, no només per ajudar-nos a fer créixer la Fundació del Club, sinó també per ajudar-nos a fer créixer aquest projecte des de la banqueta del Barça, perquè ja saps que la Porta, tant públicament com en privat, igual que Rafa Juste, li estan insistint que a veure si es repensa la idea de marxar i es queda almenys una temporada més.
Tu ho interpretes d'aquesta manera, aquestes paraules de la Porta, com un carinyo perquè s'ho repensi?
Totalment, sí. Un carinyo perquè, a més, és davant de... la plana major de la directiva del Barça, aquest acte privat celebrat a la ciutat esportiva, i no deixa de ser una declaració d'intencions. A més, és que la Porta, ja ho hem comentat, tota la Setmana Santa, diu que sí, la Porta diu, si Xavi guanya, doncs potser canvia d'opinió. I Juste ha arribat a dir que farà tot el que estigui a la seva mà per convèncer Xavi de que segueixi, però no només una temporada, sinó un projecte a llarg termini. Recordem, a més, que Xavi ha dit el que ha dit, però té un contracte signat fins al 2025 amb opció a una temporada més, que és el 2026, quan acaba el mandat de Joan Laporta.
Xavi va contestar això.
Quan em veig relacionat amb l'escut del Barça, a mi se'm posa la pell de gallina. Per mi, representar el Barça del que sigui, per mi, l'honor és meu. L'honor, l'orgull, la satisfacció, l'honor és meu. Per mi, estar al Barça és un regal de vida.
És molt culet, Xavi. Això és indiscutible.
Un regal de vida, jo me quedo amb aquest titular. Estar al Barça és un regal de vida.
Sí, sí, sí.
Si la vida et dona aquest regal...
I per si això en algun moment el club li torna a demanar que s'ho repensi i tal, com és tan culer i tal, i és un regal de vida estar aquí i tal, doncs per això creiem que igual fa marxa enrere. No s'ha de descartar.
Jo t'he dit que hi ha dies que penso que sí, d'altres que no. Ahir em comentava gent que està sovint a la ciutat esportiva que estan bastant convençuts que pot canviar d'opinió Xavi. Però també penso que tot dependrà del que passi en les properes 2-3 setmanes, d'aquesta eliminatòria contra el Paris Saint-Germain,
Bernabéu,
la imatge que doni l'equip, Bernabéu, 21 d'abril i Montilivi. Són partits importants, però sobretot jo em centro en quina cara veurem de l'equip en aquesta eliminatòria contra el rival parisenc, contra l'equip de Luis Enrique, que si en el moment en què va emparellar el sorteig a la Champions aquests dos equips semblava que hi havia una distància abismal, ara jo diria que tothom aquí a Barcelona veu aquests quarts de final bastant més igualats.
Sí, i a París també, ahir ens ho deia l'Alexandre Ruiz. Escolta, com estan Pedri i De Jong?
Doncs tot segueix igual que ahir, Joan, perquè queden 6 dies per aquest partit al Parc dels Prínceps i ni De Jong, ni Pedri, ni tampoc Christensen han entrenat avui encara amb el grup. En el cas de Christensen se l'està cuidant perquè ja saps que porta temps arrossegant aquestes molèsties al tendó d'Aquiles que li han impedit jugar els dos últims partits amb el Barça, però s'espera que estigui recuperat per París. Aquest dissabte, en principi, els lesionats es provaran en un partit d'entrenament que es farà a la ciutat esportiva. Ja saps que no hi ha jornada de Lliga per la final de la Copa del Rei, per tant, Xavi programarà un amistós entre els futbolistes del primer equip i algun del filial que estigui descartat o no jugui massa de l'equip de Rafa Márquez, perquè agafin ritme de competició, per provar també sistemes tàctics pensant en l'anada contra el Paris Saint-Germain, i on s'espera que els lesionats es provin per veure quines sensacions tenen de cara a aquest partit al Parc dels Prínceps.
Doncs seguim pendents. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Xavi dirigint avui aquest matí l'entrenament d'aquest matí, com dic, per preparar el partit de París. I ho fa unes hores després que l'hagin anomenat ambaixador de la Fundació del Club al costat del president Laporta i la directora general de la Fundació, Marta Segú. I Laporta, que li dedica unes paraules elogioses per ressaltar la seva figura, forma part de l'escut i forma part de l'ànima del Barça. Xavi, diu Laporta, és una persona clau en el projecte esportiu. I Xavi es treu la gorra i l'armilla de la Fundació i a la tarda i continua aquest matí amb la seva tasca d'entrenador del primer equip per afrontar no un projecte esportiu, sinó els resultats del dia a dia, l'eliminatòria ni més ni menys que davant del Paris Saint-Germain i el partit del Bernabéu. La seva tasca com a ambaixador de la Fundació és compatible amb la d'entrenador, però la prioritat, i a més immediata, és guanyar partits, eliminar el PSG i lluitar per la Lliga. I la imatge de ser anomenat ambaixador de la Fundació és un doble senyal de reconeixement de veritat, d'acord, i d'anticipar-se al probable déu de Xavi com a entrenador del primer equip. De fet, Jordi Llaurador i Eduard Romeu van dimitir i al minut següent van anar a parar a la Fundació del club.
Manol Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. Després li demanarem al Dani Senabre i al Júnior Minguella com interpreten ells aquestes paraules d'ahir de Laporta dedicades a Xavi. Ara el que hem de fer és... Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Sentia Joao Félix, que ha atès aquest migdia a Gigantes, al Gerard Romero, i ha deixat titulars interessants.
Sí, una xerrada de més de mitja hora. La ciutat esportiva, on Joao Félix explicava, per exemple, que sí que va ser un efecte important el de Xavi, que decidís marxar, però que ells segueixen jugant igual, que al final són dinàmiques, que abans potser els hi remataven una vegada i entrava dins, i ara potser va al pal i ells hi rematen una vegada i ja va dins, que ara estan jugant bé, però que tenien ja aquesta dinàmica abans, no és que hagi canviat la dinàmica, i Joao Félix, el portuguès, el que diu és que ell vol que Xavi Hernández continuï a la banqueta del Barça.
Luego, cuando ha dicho que se iba, con las cosas que están viendo bien, ¿sabes? O sea, no es por haber dicho que se iba que hemos tenido ganas ahora, no. Es el fútbol. Sí, está haciendo las cosas bien, es una persona muy buena, tiene buenas ideas también, y para lo joven que es como entrenador está haciendo bien. Y sí, 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 después se quiere quedar, pues perfecto, porque toda la gente le quiere mucho acá. Sí, claro, al final... que me dé más minutos.
És curiós perquè Xavi no para de repetir que la dinàmica de l'equip ha canviat des de que ell comunica la seva decisió. En canvi, els futbolistes, o molts dels futbolistes que van parlant, com Rafinha l'altre dia i ara Joao Félix, creuen que no té que veure directament amb això.
Clar, és veritat, els jugadors el que diuen és no, nosaltres la nostra feina segueix des del primer dia igual i ara potser hi ha més sort de cara a porteria, potser ara tenen una bona ratxa, però que no ha canviat, que ells el que volen demostrar és que sempre han treballat igual, que no és que abans treballessin menys i ara més o una cosa per l'estil. Però sí, tots defensen que no hi ha aquest canvi de xip que Xavi Hernández s'hi repeteix en cada roda de premsa i que ell diu que s'ha demostrat, i ells el que expliquen és això, que continuen igual amb bona dinàmica. Deia també Joao Félix que la mentalitat, per exemple, de Pau Cubarsí és molt bona, que segur que vindrà algun partit dolent pel jove central, però que és molt bona, que és una mentalitat diferent, per exemple, amb els joves que ara tindran 22, 23 anys, que en el seu cas, tenint 17, té aquesta mentalitat molt més madura, que li agrada veure com estan creixent els joves, i del seu futur, que també és un tema interessant. Joao Félix el que vol, bueno, ho ha repetit sempre, és quedar-se al Futbol Club Barcelona i a la ciutat comtal.
Yo estoy muy a gusto acá, la gente muy buena, el aficionado también, la ciudad perfecta, mi familia está contenta, yo estoy contento y bueno, por mí obviamente que me gustaría quedar, pero ya no depende solo de mí.
També a Joao Félix, ho deia abans, no? I el que vol és més minuts, però diu que s'adapta bé, que té competència amb Ferran Torres, amb Rafinha, amb Lamine Yamal, té competència, i que no està tan d'acord, no?, amb això que diuen que a vegades és una mica intermitent, no?, que ja té un partit bo i després cinc dolent, ell no està d'acord, ell treballa igual que sempre, diu que pot adaptar-se a qualsevol posició, i a més, també li preguntaven per un altre futur, el de Bernardo Silva. El seu compatriota, João Félix, es porta molt bé amb ell, igual que jo Cancelo, i evidentment el que defensa João Félix és el que vol és que vingui al Futbol Club Barcelona, que Joan Laporta el fitxi, a més comparteixen representant Jorge Méndez, i que Bernardo Silva la propera temporada vesteixi la samarreta blaugrana.
Que se llama Bernardo.
Bernardo, ja.
¿Qué hacemos?
Pues traerlo. Que lo traigan. Que lo conoce, ¿no? ¿Has visto jugar?
Un poco.
Bueno, y como persona aún mejor.
¿Sí?
Sí.
¿Tú has hablado con Bernat de Barcelona o no?
Sí, me pregunta.
Aparte tiene familia aquí.
La verdad, su
la
cuñado.
Mujer.
No.
Cuñado.
La hermana de la mujer, su novio es de acá, ¿verdad? Él ha estado aquí en Andorra hace unos días.
¿Ah?
Y bueno, sí, la verdad que ya me preguntó cómo son las cosas aquí. Cómo es el clima, pero me ha preguntado de otras cosas, de la ciudad, de temas fiscales también, porque él es muy preocupado con todo eso.
De temes fiscals.
Això és important, és una passa endavant important, o sigui, un jugador es fixa en els temes fiscals, sí. No es val a dir, vull dir, és una cosa important, per cert, li deia Gerard Romero, si per 50 milions el fitxava, i deia Joan Félix que sí, que val molt més, que per 50 milions, evidentment, el fitxava ara mateix.
El tema està en els diners, clar.
Clar, el sí. Tema està en l'economia del Futbol Club Barcelona. Per cert, deia Joan Félix que el germà bo, és el seu germà és el bo, el Hugo Félix, que juga al Benfica, és el bo, és millor que hi tirant faltes, deia també.
És jove, no? És més
sí,
petit, no?
Sí, ara tinc 20 anys. Sí, i el Joao crec que té 24, es porten 4 anys de diferència, deia Joao Félix també que ja el que volen al futur és jugar al Camp Nou, per tant quedar-se i veure com és el nou Camp Nou, perquè no ha jugat encara allà, i del PSG, de l'eliminatòria. Diu Joao Félix que a ell li agradaria jugar cada 2 dies, no aquest descans tan llarg, han tornat de l'atura de seleccions, han jugat una jornada de Lliga, ara 10 dies de descans, ell li agradaria jugar cada 2-3 dies, o sigui, tenir ja el partit del PSG, i que estan extra motivats per enfrentar-se al conjunt de Luis Enrique.
Bien. Yo y todos estamos muy bien, muy a gusto, muy motivados y con confianza, que siempre es lo más importante. Las armas que tienen ellos, ¿no? Mbappé, como todos sabemos, Dembélé también lo conoce muy bien. Sabemos sus peligros, sabemos cómo juegan, cómo presionan y todo. Y claro que hay que controlar un poco en eso, pero hacer nuestro partido como hacemos siempre, con las ganas a tope. Y pues seguramente va a ser un partido muy disputado y esperemos que ganamos nosotros.
Què és això en casa, sent de fons?
És el soroll del Pingo, del dibuix animat, que a l'inici de l'entrevista el Gerard Romero ho tenia activat i llavors cada alerta que li sortia al chat sonava i després li hem dit que ho tragués perquè no quedava molt
clar.
Sèrio. Però, molt sí, era aquest soroll que sonava per ser i per últim. Li preguntava a Gerard Romero si a Joao Félix es queda, si ell agafaria el 10. I diu, bueno, si ve Bernardo Silva, per exemple, a Bernardo li agrada el 10, crec que el porta a la selecció portuguesa, doncs podria ser per Bernardo Silva, i que ell tampoc es fixa tant en el número. Diu que també té una càrrega simbòlica molt important al Futbol Club Barcelona i tampoc es fixa en el número. Està més preocupat jo, Félix, per quedar-se, que no pas el número que li dona igual al número que vesteixi, però el que vol, evidentment, és quedar-se al Barça.
Víctor, gràcies.
Gràcies.
Del PSG, parlem de seguida.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manuel, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:23, hem d'estar molt pendents de tot el que passa al voltant del PSG, un PSG que, com us deia ahir, li va guanyar 1-0 al Rennes i s'ha classificat ja per la final de la Copa Francesa. Estem amb el nostre home a París, el Dani Gil. Dani, hola, bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda.
En 1-0 al PSG ahir i a la final amb gol d'Mbappé, eh?
Sí, va fer els deures, va eliminar el Rennes al Parc dels Prínceps i es va classificar per la final de la Copa de França, que es disputarà el proper 25 de maig contra l'Olympique de Lió. Luis Enrique va acabar molt satisfet ahir, va donar per bo el partit del Paris Saint-Germain, tot i que no va ser brillant, no va ser la seva millor actuació, i una vegada més el gran protagonista va ser Mbappé, que va enviar una pilota al travesser, va fallar un penal i finalment va acabar fent el gol de la victòria. Ahir sí que va jugar els 90 minuts, en aquest sentit no va haver-hi polèmica com diumenge passat a Marsella, on Mbappé va acabar sent substituït. Ahir també el diari L'Equip assegurava que l'entorn del futbolista francès està una mica decebut o fins i tot emprenyat amb aquesta gestió dels minuts que està fent Luis Enrique, però la veritat és que seguirà sent així fins a final de temporada, perquè a la Lliga Mbappé no jugarà tot, està pràcticament sentenciada. De fet, aquest proper dissabte el més probable és que o sigui suplent o que no jugui als 90 minuts, i en canvi tant a la Copa de França, a la final, com a la Champions, doncs estarà sobre el terreny de joc, perquè és on ha de centrar tots els esforços al Paris Saint-Germain en aquest tram final de temporada.
Sí, perquè ahir Luis Enrique, Dani, treu un 11 amb els elements que tenia bastant titular, però és evident que en el partit de dissabte contra el Clermont, que és el cué de la Lliga Francesa, a més el PSG porta 12 punts d'avantatge al capdavant de la classificació, és on farà les rotacions Luis Enrique, no?
Sí, ahir va ser un partit important i Luis Enrique va jugar amb un 11 de garanties, amb un 11 clau. De cara al partit contra el Clermont, el més probable és que faci rotacions, que faci alguns canvis i que doni minuts a jugadors menys habituals i que no vulgui arriscar amb els que teòricament seran titulars contra el Barça, i efectivament el dia del Barça dimecres que ve, doncs 11 de gala al parc dels Prínceps.
Sí, clar, el dia del Barça, per exemple, s'han de tenir en compte algunes situacions, com que, per exemple, el Raf Hakimi no podrà jugar perquè està sancionat, Beraldo ahir no va jugar perquè està sancionat, però podria ser titular contra el Barça, i després està el dubte de Barcolà, que ahir no va jugar tampoc, està tocat i no sabem si arribarà contra el Barça, no?
Sí, ho dius bé. Esraf és una baixa important de cara a la setmana que ve a l'anada de quarts de final de la Champions. És un futbolista indiscutible per Luis Enrique i no pot ser-hi per sanció. Veurem si el lateral dret l'ocupa Zaire Emery, un futbolista que l'ha utilitzat en diferents posicions, o un futbolista més veterà, amb més experiència, com Danilo. Lucas Beraldo ha estat sancionat tant al partit d'ahir en Copa com el proper contra el Clermont, però està molt content Luis Enrique amb el rendiment que li està donant des que va arribar al mercat d'hivern, amb la qual cosa, si està en bon estat físic, Beraldo és un dels homes que pot completar l'11 titular de Luis Enrique de cara a la setmana vinent, amb la qual cosa jo diria que Donnarumma serà titular segur, potser Zaire Emery o Danilo al lateral dret, Marquinhos i Beraldo com a parella de centrals i Lucas Hernández com a lateral esquerre, amb el recurs que també té de Nuno Mendes. Al mig del camp, Fabián Ruiz està sent també titular indiscutible, Vitinha i Canguilí, i si arriba a temps, a la punta de l'atac serien doncs Barcolà, Dembélé i Kylian Mbappé.
Molt bé. Una última cosa, Dani, que ahir parlàvem amb el company de Freddy Kahn, l'Alexandre Ruiz, i li preguntava per com veien l'eliminatòria contra el Barça allà, i ell em deia que les coses havien canviat una mica els darrers dies, que quan es va fer el sorteig la gent allà veia molt favorit el PSG, però que a mesura que han anat passant els dies ha canviat una mica la percepció.
Sí, el que es diu des d'aquí, des de París, és que el Barça ha fet un pas endavant, potser més a nivell de resultats que de joc, però és evident que ha hagut una millora aquestes últimes setmanes, però en general tothom continua pensant que el Paris Saint-Germain és favorit, perquè és un equip amb molts recursos tàctics, amb fons d'armari, amb una confiança pels núvols i, en definitiva, sobretot amb Mbappé, que sempre és un factor diferencial. Amb la qual cosa, si el Paris Saint-Germain fa les coses com les ha de fer, jo ara mateix el veig un o dos passos per davant del Barça.
Molt bé, Dani. Escolta, una abraçada i anem parlant aquests dies, que vagi tot molt bé.
Perfecte, una abraçada a tots, Joan.
El cas Rubiales, que continua el degoteig d'informacions que l'impliquen en mil i un xanxullos, però deixem que la justícia vagi fent la seva feina. Gil, el que farem ara és recuperar algun document més de l'entrevista que va concedir a la Sexta.
Una hora llarga d'entrevista, no exempta de moments de tensió entre entrevistat i entrevistadora, i on vam veure la versió extesa, la extended version, de la tesi de Luis Rubiales, soc absolutament innocent. Titulars, que té tots els comptes bloquejats, fins al punt que no es pot comprar ni un refresc perquè li han acabat embargant fins i tot els comptes que havia obert a República Dominicana, que tot el patrimoni és fruit del seu esforç, que li sap greu la situació del seu amic Nene, es diu Nene, de qui considera que està pagant per la seva amistat personal amb ell, i que, per exemple, parlant d'aquesta constructora Gruconsa, que està al vell mig de totes les sospites de la UCO, diu Rubiales que no té res a veure amb aquesta constructora i ni de bon tros amb les imputacions que se'ls hi carreguen.
¿Qué tiene usted que ver con esa constructora que aparece todo el rato en las investigaciones de la Guardia Civil que se llama Gruconsa? ¿Qué tiene usted que ver?
No tengo nada que ver.
Bueno, pues es que durante... el hermano de su mano derecha es el que está ahí.
No, de mi mano derecha no, yo tengo muchísimas manos derechas.
Bueno, pues uno de ellos, venga, asesor jurídico de la Federación.
Y yo, mientras que he sido presidente, no he trabajado con esa constructora. Si esa constructora ha trabajado para la Federación y ha hecho un trabajo y se demuestra que está bien hecho, que está bien concedido, pues los que han tenido que pasar esos filtros hablarán, como usted dice, delante de la jueza si le tocan contestar esas preguntas. No solamente en esto, sino en cualquier cuestión mediática en la que he estado en los últimos tiempos, parece que es que no hay presunción de inocencia. Yo le digo que lo voy a aclarar todo.
Un altre argument, la constant victimisme de Luis Rubiales respecte a les campanyes mediàtiques d'informació del seu cas. Noms propis, Koldo. El va conèixer a través de la política i de la voluntat del Zamora de quedar-se aquella plaça a segona divisió B del desaparegut Reus. Va dir Rubiales que la seva relació amb Koldo és la mateixa que amb d'altra gent d'altres partits polítics. I respecte a Gerard Piqué, Cosmos, la Supercopa, mai ha agafat diners sota mà procedents de l'ex central del Barça.
Hay gente hostigando y obviamente pues habrá que aclarar las cosas. Si no hay ningún problema en aclararlo. No hay ningún problema en aclararlo. De verdad. Y además... si es verdad que nos han grabado y tal, pues verán que yo no me he llevado ninguna mordida de Piqué, que es lo que han insinuado mucha gente, jamás. Ni Piqué me lo ha ofrecido, ni yo me he llevado nada. Eso,
de ese
entonces,
contrato...
yo quiero estar muy tranquilo y muy poco reactivo en esto, de verdad.
Continúo insistint en el tema Jennifer Hermoso, que no es pot considerar mai el que va passar, agressió sexual, i que ha estat la jugadora la que ha anat canviant les seves versions sobre el tema de la festa de Salobreña, que mai ha contractat els serveis d'una treballadora de l'amor, i sobre el cas Negreira va opinar que s'ha d'arribar al final, però que no podia opinar sobre pagaments que s'havien fet temps enrere.
En fi, treballadora de l'amor, eh?
Treballadora de l'amor, sí.
Deixem que la...
deixem-ho aquí.
El que dèiem, deixem que la justícia vagi fent la seva feina, perquè paral·lelament a més Gil està avançant el procés electoral a la presidència de la Federació. Pedro Rocha ha fixat les eleccions pel 6 de maig. Veurem si s'arriben a celebrar.
Full de ruta previst, de moment, eh? Reunió de la gestora en el dia d'ahir, convocatòria electoral, dia 6 de maig. Des del 6 de maig, que és dilluns. Des del 7 d'abril, sobre un termini de 5 dies, perquè els candidats puguin recollir els avals necessaris. Qui vulgui ser president ha de tenir 21 avals. Passats aquests 5 dies, hi ha 2 dies més per possibles impugnacions, que igual resulta que apareix alguna. I tal i com es preveia...
Galán ha impugnat, no?
Un moment, tal i com es preveia, Rocha va dimitir per poder-se presentar. Ara el cap de la gestora és Rafa del Amo. I Miguel Galán, efectivament, ipso facto, acció-reacció, que diria Oliveros, sí, va presentar impugnació d'aquest procés electoral davant del TAT. Galán considera que el nou president l'ha de triar una nova assemblea. Sigui com sigui, Rocha tira cap endavant i qui també fa el pas endavant és Carlos Herrera. 8:01 del matí, Herrera en COPE, Carlos Herrera presenta batalla a Pedro Rocha i el que considera una federació absolutament empobrida des de la corrupció.
Me voy a presentar. Para limpiar, para regenerar, para que el futuro sea noticia por sus éxitos, el fútbol español sea noticia por los éxitos y no por los chanchullos. Mi intención es crear una comisión de transparencia y buen gobierno, nada más llegar, que desempolve todos los asuntos oscuros pendientes. Porque si no lo haces, además, con el paso del tiempo, esos asuntos te los hacen tuyos. Y que quede claro la responsabilidad de cada cual. Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré.
21 o més. De moment, el següent pas l'ha de fer el TAT. Parlaves d'aquest recurs de Miguel Galán. Sí. El TAT té un termini de 7 dies per resoldre aquesta impugnació.
Molt bé, i abans del debat, Edu va dir, hem de sentir a Javier Aguirre, un autèntic crac, un espectacle, un dels protagonistes de la final de Copa de dissabte, Mallorca Athletic Club a Sevilla, va estar ahir a Aguirre al partidazo, i això, un espectacle autèntic.
El show d'Aguirre ahir al partidazo de Copa, el tècnic del Mallorca
va estar amb Juanma Castaño dos dies de la final de la Copa i va parlar del que suposa lluitar per un títol. És realista, sap que ningú ho esperava després d'eliminar la Reial Societat a les semifinals. El tema nervis, el Mallorca no juga a final de Copa des del 2003. Aquell any va guanyar 0-3 al Recre amb un gran Samuel Eto'o, va marcar dos gols al camerunès, han passat més de 20 anys. Escolta la comparació que fa Aguirre a 48 hores de jugar contra l'Atlètic de Bilbao. Aguirre en estat pur.
No, no, porque es un postre, Juanma, todo lo que venga es bueno, y la verdad es que lo que bien decía Rayo, que yo no tenía ni idea, pero es verdad, nos hemos jugado descensos, que sabes que si pierdes esa noche o si esa pelota no entra, te vas a segunda o te vas a segunda B, es que hay que joderse, eso sí que es fuerte, cambia tu vida.
No està mal tirada, una Aguirre que suma més descensos que títols, per això aquesta tranquil·litat de cara al dissabte i coses de la vida de pares bascos, d'aquí que se'l conegui com el Vasco Aguirre, el tècnic del Mallorca explica amb el seu estil per què mai va jugar amb el conjunt de San Mamés.
Yo creo que sí, porque estaba el tema de los oriundos, esta historia, pero estaba Biurrun, ¿te acuerdas de Vicente Biurrun? Sí, había nacido en Sao Paulo, él también, Sao Paulo. Por lo tanto, yo digo que sí. Yo no tenía nivel de estos, pero legalmente podía jugar, sí, por supuesto.
Oriundos, quina època aquesta, tu, Fútbol Gil, el que te gusta dir, no? El...
Tota una època, els oriundos, gente que había nacido en Celta.
Pues imagínate, sí, es verdad, sí, o en Osasuna.
O en Osasuna.
Eso es, el mexicà que també va deixar diverses perles, va parlar dels països on ha treballat, va destacar el Japó, però que no entén una M al japonès. Va fa una vida normal, va al supermercat, a la tintoreria, a la benzinera...
Aquestes... Avui havia d'anar a posar benzina.
Avui tengo el cotxe per ir a Madrid.
Tengo que poner gasolina.
I després a Sevilla, evidentment. Sí. I aquesta setmana que també li han demanat més fotos de l'habitual i que seguirà sent el mateix amb la Copa o sense la Copa.
Un crac, Javier Aguirre, geni figura. De seguida, dos cracs més. Esports Cope, el Dani Senabre i el Júnior Minguella.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil. Obrim el debat. Va, amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. Teniu alguna preferència per la final de Copa o us és igual? Mallorca Athletic Club o... o no?
Jo per ideologia em cau millor l'Atlètic Club, però sincerament després de sentir Aguirre, sí. I és que em mola tant Aguirre que m'alegraria molt que guanyés, només per ell, només pel Vasco Aguirre.
Et guanya Aguirre, sí. Júnior, tu?
Jo al Mallorca perquè jugo al Sergi Darder, que havia sigut jugador meu des dels 13 anys.
Molt bé.
I li tinc molt d'apreci i crec que s'ho mereix.
Perfecte. Escolta, com interpreteu les paraules d'ahir de Laporta cap a Xavi, Dani? Ets la llum que il·lumina el barcelonisme. Com ho interpretes, això?
Bueno, és que ens passem la vida interpretant Laporta. Jo crec que tots estem amb la mateixa idea, que és que no és impossible que Xavi segueixi. Ell diu que sí, ell diu que ja ha pres la decisió, però és que cada vegada que surt el tema se li escapa el riure, diu que va canviant fórmules, figures literàries, va dient el que li va dir a Mònica Marchante a dia d'avui, després es comparteix en ja en parlarem, no ho sé, crec que la porta està molt més oberta, la porta no el president del Barça, sinó la porta del vestidor de Montjuïc per Xavi està molt més oberta del que sembla.
Júnior, com ho veus tu?
Jo veig que la porta és geni figura, o sigui, és un tio molt intel·ligent de cara al públic, és genuí a les distàncies curtes i crec que tot el que diu i el que fa ho fa molt bé. en el sentit de cara a l'efecte que creen les seves declaracions. A partir d'aquí crec que és un moviment que és intel·ligent, perquè no és ell qui fa fora a Xavi, sinó que és Xavi el que se'n va, i si continua, doncs també crec que és llest, perquè és un paraigües més, i sincerament segueixo pensant que no és problema dels entrenadors, sinó dels equips. Ja. Els entrenadors necessiten jugadors.
Sí, sí, està clar. El que passa és que no sé si és una mica precipitat tot plegat, tots aquests missatges, Dani, perquè jo això no ho acabo d'entendre gaire, perquè Laporta dient tan clarament que vol que Xavi continuï, i vostè dient que volen convèncer Xavi perquè continuï. I què passa si d'aquí 15 dies o 3 setmanes t'ha eliminat el PSG, el Real Madrid t'ha vapulejat al Bernabéu, que esperem que no, però és una situació que pot passar, vas a Montilivi i no guanyes, continuaràs volent que Xavi continuï la propera temporada?
No, canviaràs el discurs i ja està. Sí, jo penso igual que tu, Joan, però això és... Quan Xavi va dir que marxava i el Barça va guanyar a Osasuna i a l'Alavés, tothom va dir que volia que el Xavi es quedés. Llavors va empatar a Bilbao i ja ningú va parlar del tema, ja ningú va dir res. Llavors va tornar a guanyar i ho van tornar a dir. I així estarem. T'estic molt d'acord amb el Júnior, amb el que ha dit de la posta en escena de Laporta. És un crac en això i segur que trobarà la forma... en ell, com Newstead, com tots els que s'han pronunciat a favor, de rectificar, de fer marxa enrere, al final fer quedar com que sí, nosaltres tenim molt a Xavi i volem que seguís, però al final, mira, no hi ha hagut manera de convèncer-li, pobre, haurà de marxar. I ja està. I aquí es va canviant el discurs en funció dels resultats. Això és històric, al món del futbol, i lamentablement el Barça, tot i que en algunes èpoques sí, però ara mateix no és una excepció.
Mm-hmm. I afegeixo que jo crec que el futur de Xavi dependrà majoritàriament de l'opinió general de la massa social del club. O sigui, si el Xavi sent que la majoria estan cabrejats i comencen a disparar contra ell, ell mateix no voldrà continuar perquè no voldrà cremar la seva imatge i la seva persona o la seva figura com a barcelonista.
Clar, i el que senti la massa social dependrà, Junior, dels resultats d'aquí a final de temporada.
Sempre.
Per això. Per això.
La gran desgràcia del Futbol Club Barcelona és que la massa social decideix en funció de si la piloteta entra o no entra de coses molt sentimentals. Jo sempre ho he dit, o sigui, he presumit sempre que soc català i de que els catalans presumim de tenir molt de seny i el perdem amb el barcelonisme.
Sí, sí. Sí, sí, totalment. Escolteu, la setmana que ve, quan fem la tertúlia, el dijous que ve, vindrem de la nit abans del PSG-Barça. Què creus que estarem explicant, Dani? Un pedregà o estarem crescuts?
Impossible saber-ho, però a mi em costa molt imaginar que estarem crescuts. Sobretot del primer partit a París. Jo no sé la tornada, no sé què passarà, però no m'imagino que el Barça pugui solucionar l'eliminatòria, resoldre l'eliminatòria allà. Jo al revés. Jo si em fas una pistola al pit i em dius o pedregar o celebració, jo crec que estarem més a prop del pedregar. És un partit que em fa molta por. Crec que el PSG com a equip és millor que el Barça, crec que l'entrenador del PSG és millor entrenador que el Barça i crec que el millor jugador de l'eliminatòria el té el PSG. Per tant, no sóc optimista.
Tu, Júnior, com estàs?
Jo crec que tornarem amb una certa esperança. Crec que el resultat serà ajustat perquè crec que l'eliminatòria amb el PSG li pesa. Com a entitat i com a pressió de que saben que són favorits, saben que tenen millor equip i tenen la responsabilitat de guanyar. I al final és una competició europea de molta tradició i on els equips amb experiència, per mi, sempre són favorits. I ho hem vist històricament amb el Real Madrid, que ha anat malament en Lliga i de cop i volta a la Champions doncs fan el que fan. Mm. I en aquest cas crec que el Barça té més entitat a Europa que no pas el PSG. Per tant, jo crec
els
que
els últims anys no.
Bueno, els últims anys no, però el PSG no ha guanyat mai la Champions. Això no vol dir
Ja, però ha jugat una final i nosaltres portem anys jugant a l'Europa League.
Jo crec, sincerament...
Però tens raó, eh? O sigui, tens raó,
el Luis Enrique sap que és una eliminatòria a dos partits, que el que voldrà és treure pressió als jugadors i no sé per què em dona que sortiran tranquil·lets a que el Barça no marqui gol i que mica en mica el PSG vagi agafant confiança i pot ser que acabin amb un 1-0
a favor i això ens doni esperances a nosaltres aquí al Camp Nou. No ho sé. Potser estic visualitzant una utopia, però és una mica el que estic imaginant.
Molt bé. Veurem què passa. Una pregunta per acabar que es contesta amb una paraula de resposta. Si només poguéssiu recuperar un dels que estan tocats, Christensen, Pedri i De Jong, Dani, tu a qui recuperes pel partit?
Pedri.
A Pedri. I tu, Júnior?
Jo crec que De Jong.
A De Jong, molt bé. Ho deixarem aquí de moment, amics, a veure què expliquem el dijous que ve. Dani, Júnior, una abraçada als dos, gràcies, eh?
Una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Adéu, seguim.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, protagonistes, opinió.
Me parece que desde que hubo el sorteo ha cambiado día a día el tema. Me parece que el 50-50 está casi en la mente de los fans.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya. El 13 i 14 d'abril, vin a gaudir d'espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock, la graella i visita el pit lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. T'ho perdràs? Compra ja les teves entrades a circuit.cat.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tres quarts de quatre de la tarda. Afrontem ara la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Què dius, Batllori? Bona tarda.
Et faig dues preguntes d'entrada.
Una.
Bradway jugarà el diumenge?
Sí, jo penso que infiltrat, perquè li fa mal el turmell, perquè li fa mal el genoll, però està amb ganes i en condicions d'estar recuperat. Mancarà encara un parell d'entrenaments. Demà escoltarem el que diu Manolo González, però jo penso que s'haurà d'infiltrar Bradway per ser el titular d'un equip que, doncs, sense ell, li ha costat fer gols en les dues últimes jornades. El que no serà és Pol Lozano, com ja us vinc avisant, i lesionat a les guins de Turmell, Rubén Sánchez també serà baixa.
L'altra pregunta és si Nico Melamed ja ha signat per l'Almeria.
S'ha publicat per l'Almeria ja fa temps, avui ho ha confirmat la grada i sembla que és així, que Nico Melamed ha signat per l'Almeria. Jo no sé quin representant té ara, diuen que José Enrique, aquell lateral que va jugar al Liverpool, te'n recordes?
Ah, sí, sí.
És el seu representant, ha canviat diverses vegades, que signaria un contracte entre 5 i 6 temporades a Almeria, una Almeria que està a segona divisió de manera virtual, i l'Espanyol potser està camí de primera, però, escolta, li deu compensar econòmicament a Nico Melamed, que no ha volgut saber res de renovar per l'Espanyol, així que de moment que acabi bé la temporada i que marxi on vulgui el bo de Nico Melamed.
Escolta, ja has estat aquest matí presenciant una cosa molt important a l'estadi de Cornellà al Prat, que la Lliga ha organitzat un simulacre d'emergència.
Sí, el primer congrés de tecnificació i gestió d'emergències als estadis de futbol que organitza la Lliga des d'ahir i fins aquest migdia. I, escolta, tu, ha estat curiós. Ens han citat allà, hi havia un munt d'actors, de voluntaris, d'actors dels miserables que han actuat com si patissin d'algun problema físic. Han jugat una mena de partidet de futbol, ha guanyat l'Espanyol 1-0, afortunadament hi ha hagut gol, perquè clar, imagina't que amb una mena d'intent de que hi hagi una allau per un gol i queden 0-0, feien broma, però finalment l'Espanyol ha guanyat.
Si organitzes un simulacre i a sobre perds el partit,
sí,
ja apaga
sí,
i vamonos.
Sí, sí, mira l'Edu com riu. Total, que aquest és el reportatge que t'he fet. Gol, aquí hi ha una mena d'avalanxa.
Sí.
I una noia que és embarassada, que tenia problemes. El mític Samur, allà, la UCO.
Se ruega todo el personal que permanezca en sus asientos. El personal de seguridad les indicará la realización
y consideración. Veiem això, hospital de campanya, els Mossos, Creu Roja, Protecció Civil,
tot el desplegament.
Aquest noi havia tingut un cop també després de l'avalanxa, de l'allau. Bueno, en fi, que tot plegat en mans del responsable de l'àrea d'emergències de la Lliga, Pedrito Tomás Boticario, el gran cap de seguretat de l'Espanyol de fa unes temporades, que avui hem tingut el plaer de parlar amb ell.
Como habéis podido ver, es una actuación multidisciplinar. El resultado, como habéis podido comprobar, es una actuación coordinada, gestionada desde un centro de control. Y bueno, en principio estamos muy contentos. Para nosotros era muy importante realizar este simulacro, porque de esta manera podíamos entender cómo se organiza una urgencia y una emergencia sanitaria en un estadio de fútbol.
Ara, clar, una altra cosa és haver de reaccionar quan no t'ho esperes. Avui tots ens estàvem esperant que passés el que ha passat. Però ens ho hem passat bé, hem après, i tant de bo no ho haguem de repetir mai més.
Sí, és una cosa molt important, hem fet una mica de conya, però és molt important perquè pot salvar vides.
I tant.
Pot salvar vides. Quique, gràcies.
A tu, bona tarda.
Un parell de punts de futbol femení, Edu, que el Barça ha fet un amistós aquest matí contra Paraguai, que està aquí per jugar contra Catalunya diumenge.
No hi ha lliga aquest cap de setmana i el Barça ho ha aprofitat per jugar un amistós a porta tancada contra el pròxim rival de Catalunya el diumenge a Palamós. Maneta, 5-0 contra Paraguai, amb una barreja de jugadores del primer equip i del filial, i que ha servit per veure a Jana Fernández mitja part i dos gols de Patri. De la lesió de Graham Hansen, la jugadora del Barça va patir una lesió muscular amb la seva selecció. Ha parlat l'entrenador de Noruega, dient que no es tracta d'una lesió llarga i espera que torni a Barcelona per estar contra el Villarreal el dissabte que ve. En principi, resaltem això, no ha de perillar per jugar a les semifinals de la Champions contra el Chelsea, que juguen el 20 d'abril a Montjuïc i el 27 d'abril a Londres, a Stamford Bridge.
I la selecció espanyola ja està a Bèlgica, s'entrena ja aquesta tarda, demà té partit de classificació per l'Euro 2025.
A Espanya, que ja està a Brussel·les per jugar demà contra Bèlgica, el debut de la fase de classificació per l'Euro de Suïssa de l'any que ve. D'aquí una hora més o menys escoltarem a Montse Tomé i a Mariona, 5:45, entrenament obert els primers 15 minuts pels mitjans. Espanya jugarà el dimarts que ve el seu segon partit contra la República Txeca a Burgos a les 7 de la tarda al plantió, i avui a les 4 la Sots 23 juga un amistós també contra Bèlgica.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol. Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté, me faltaba una muerta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus, 8.000 coches, 80 centros a nivel nacional.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
8 minuts i les 4, parlem de bàsquet. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda a tothom.
Que té el Barça aquest vespre, partit important d'Eurolliga al Palau, eh?
Importantíssim, és un d'aquells clàssics del bàsquet europeu, Barça-Maccabi, gairebé guanyant, gairebé assegura el Barça el factor pista. Recordem que ara mateix és quart al conjunt blaugrana, 20 victòries, a només un estan Fenerbahçe i Olympiacos, i a dues el seu rival d'avui. Ja et deia que Maccabi, i sobretot el tram final de l'Eurolliga, és d'equips que estan en un moment dolç, en un bon moment. Maccabi encadena 16 victòries, 6 a l'Eurolliga. Roger Grimau, el tècnic del Barça.
Estem preparats per aquest partit, estem motivats, tenim moltes ganes i de seguir durant el nostre nivell, de seguir jugant aquí al Palau amb la il·lusió que tenim durant tot l'any. Hem de fer un molt bon partit perquè ve un rival, a part de ser molt bon equip, molt bons jugadors, doncs com hem comentat abans, ven amb una dinàmica molt, molt bona, que ens exigirà el nostre millor nivell per guanyar el partit. S'han de fer 40 minuts molt bons i molt regulars.
guanyar i esperar que acompanyin la resta de resultats. Sempre busquem primer l'escenari positiu, però és que el Barça podria caure després d'aquesta jornada si no acompanyen els resultats. Bàsicament, primer el seu a la sisena plaça, voldria dir fora del top 4. Recordem que les quatre primeres posicions donen dret a tenir el factor pista al playoff previ a la final a 4. Sense baixes al Barça, el partit 8:30, 8:45, aprofitarem, ja que tenim aquest Granada-València que recupera de la Lliga i que arrenca a les 8 del vespre, per explicar aquest partit al Tiempo de Juego a la Cope.
Sort al Barça, i al matí al món del bàsquet, Albert, ens deixa una altra notícia molt important, que és que Rudi Fernández ha anunciat la seva retirada.
Sí, Rudi, que per molts, jo crec que molts pensen que és català. No és català de naixement, però és català d'adopció, perquè s'ha format com a persona i basquetbolísticament també a Catalunya, i bàsicament a nivell del que és la seva professió al bàsquet, al Joventut de Badalona, on va jugar entre el 2003 i el 2008. Ha anunciat que retira. Li ha costat dir aquesta paraula, però ho ha fet el dia que compleix 39 anys. Rudi Fernández a la prèvia del Real Madrid-Baskonia.
Es una palabra difícil y impactante cuando la escuchas. Pero es cierto que, bueno, ya está llegando a un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional. Me he sentido muy querido, muy feliz aquí en el Real Madrid y me siento. Y una de mis prioridades, por supuesto, como sabéis, es cumplir el sueño que tenía mi padre, ¿no? De poder vivir un preolímpico, intentar clasificarnos y vivir una Olimpiada.
És un dels millors jugadors que ha donat al nostre país, a Espanya, el palmarès, dos ors mundials, quatre campionats d'Europa amb la selecció, va debutar el 23 de juliol del 2004, dues plates olímpiques, Pequín 2008, Londres 2012, un bronze a Rio 2016, amb cinc presències en Jocs Olímpics, tres Eurolligues, sis Lligues, va estar a la NBA, jugant a Portland, també a Denver, i el 2012 va fitxar pel Real Madrid. Un autèntic jugadoràs. De moment, gaudim del que queda de Rudi Fernández en els últims mesos de temporada.
El palmarès que acabes de relatar ho diu absolutament tot. Albert, gràcies.
Que vagi bé.
Parlem ara de waterpolo, que se li complica a l'Atlètic Barceloneta la presència a la Final Four de la Champions. Juan Arias, bona tarda.
Bona tarda, Jori. Mala jornada para el Barceloneta, que perdió contra Ferencváros 8-10, lo que ha unido la victoria de Olympiacos en Brescia, complica las opciones de clasificarse para la Final a 4. Tras los tres primeros cuartos se llegó con empate a 5, pero en el último los húngaros impusieron su superioridad para llevarse el choque. A falta de tres partidos, Ferencváros suma 9 puntos, Olympiacos 6 y Barceloneta 3, por lo que el enfrentamiento directo entre marineros y griegos en la piscina de San Sebastián el 3 de mayo será clave para obtener el pase a la final a 4, presumiblemente como segundos. A tener en cuenta, en contra de además del equipo catalán, que Olympiacos ganó por 3 goles en Atenas, un averaje difícil de superar. Bernat Sanahuja, jugador del Barceloneta.
Sabíamos que sería un partido muy difícil, es un equipo con mucho talento y con mucho ritmo, con jugadores de peso que llevan el partido a un extremo físico muy alto. Hemos estado en partido hasta el final, pero por pequeños detalles se han llevado la victoria. Ya no nos podemos permitir fallar y a ganar todo lo que nos toca.
Pues lo que nos toca es el próximo partido Brescia-Barceloneta, martes 23 de este mes. Como decía Sanahuja, imprescindible que el Barceloneta lo gane todo.
I acabarem amb un parell d'informacions que tenen a la ciutat de Barcelona com a protagonista, perquè l'Ajuntament, Juan, vol deixar molt clar que volen que la Fórmula 1 segueixi molts anys a Montmeló.
Es que tiene la intención de que los monoplazas de la Fórmula 1 que participan en el Gran Premio de España en el circuito de Montmeló se exhiban en la Plaza Cataluña y rueden principalmente por el Paseo de Gracia días antes de que se celebre el Gran Premio previsto para el 23 de junio. Se cree que el día ideal sería miércoles 12 o 19 de junio, la fecha no está confirmada, y para ello tienen que convencer a Liberty, propietaria de los derechos de la Fórmula 1. La idea del consistorio es demostrar que Barcelona está volcada con la Fórmula 1 ahora que se está negociando la ampliación del contrato que acaba en el 2026 y que necesita ser grandes y que necesita ser sede de grandes acontecimientos como por ejemplo la Copa América de Vela. Hace años ya se propuso una exhibición similar, pero el ayuntamiento, entonces presidido por Ada Colau, lo desestimó.
Perfecte. I d'altra banda, Gil, s'ha presentat l'edició d'enguany de la cursa al Cort Inglés.
La 44ena, 5 de maig, des de les 9 del matí, amb novetats atractives. La sortida esglaonada, la possibilitat d'un dorsal personalitzat i disfrutar d'un recorregut en canvi. Sortida a la Diagonal, arribada a Plaça Catalunya, 10 quilòmetres, en un seguit de decisions que ha pres l'organització assumida ara també per RPM. I la possibilitat de col·laborar amb una causa solidària. Es posen a la venda unes samarretes commemoratives. La recaptació serà per, íntegrament, la Fundació Catalana de la Miquel Valls. La seva direcció
directora general Esther Sellers considera, parlant per Esports Cope, que és important que la L continuï tenint visibilitat a la societat.
Com a malalt de L, que doncs, et vas quedant atrapat en el teu cos fins al punt de no poder parlar, i el teu familiar o persona que te cuida doncs, també està, acaba estant 24 hores al teu costat, doncs sortir o fer activitats lúdiques és molt complicat. Una cursa amb uns valors tan bonics, amb tanta solidaritat i algo que es fa per ells, jo crec que els hi dona il·lusió i esperança.
Ja hi ha 14.000 inscrits, el tope sostenible és de 33.000, per si cal veureu gent com Lewandowski, Javi Puado, Juan Carlos Unzué donant suport a la cursa.
¡Gil, superstar!
Yo les pido a los asambleístas sus avales, su confianza, en la seguridad de que no les defraudaré.
De locutor de ustedes, Herrera Carlos, a presidente de la federación de ustedes, Herrera Carlos. Escolta, ¿cuántas vegades hem sentit al Javier de Aro demanar la dimissió de Rufete?
Unes quantes.
O de Garagarza.
Unes quantes, també.
Unes quantes. O de Ramis.
Unes quantes, també.
Amb un estil lleig. La intel·ligència artificial demana la dimissió de Asier Garitano al Tenerife.
Asier Garitano es tiempo de dimitir.
De salsa i de...
Són més carinyosos que el Dearo, una mica més carinyosos.
Sí. Hauria d'aprendre el Javier. Veurem si diu alguna cosa al Twitch aquesta tarda. Última hora, Banyori.
Última hora.
Marxa Rudi Fernández, marxa Mikkel Hansen, marxarà també després dels Jocs de París Joan Canyelles.
Gràcies, Gil.
Què diu el poble? Si no diu res al poble, doncs
no,
ja
diu que arriben les 4 de la tarda
les 4, doncs ja
i que seguiu a la Copa.